Comencem l'última ponència d'aquest matí. Anirà a càrrec d'en Jordi Jané. Jordi Jané és director de la Fundació Privada de l'Institut Català de la Fusta des de l'abril del 2005 i professor de la Universitat de Lleida de l'octubre del 2001 al juny del 2011. I ha participat en diversos projectes de caracterització tecnològica de la fusta realitzats per l'Institut Català de la Fusta. La seva ponència, ja la veieu aquí, és Perspectives de l'ús de la fusta local en la construcció.
Gràcies. Bé, bon dia a tots. En primer lloc, agrair que ens hagueu convidat a participar en aquestes jornades Tocant Fusta. Nosaltres, bueno, com ha comentat el company, som una fundació que treballem per donar suport tecnològic al sector de la fusta, som un centre d'innovació i serveis i estem treballant, com, també com ha dit, des de l'any 2005, primer centrats en el que era l'estudi i la caracterització de la fusta local i després en l'aplicació i desenvolupament de noves aplicacions i molt especialment en el que és són les aplicacions en la construcció dels productes derivats de la fusta. Bé, quant a la xerrada, doncs vam comentar de parlar de les perspectives de l'ús de la fusta local en la construcció. Respondré a la pregunta o el que penso i després aniré doncs, explicant-nos una sèrie de coses. Vist una mica també la xerrada que ha fet el Josep Maria abans, doncs les perspectives de l'ús de la fusta local en la construcció penso que poden ser bones, però tenim una sèrie de condicionants o aspectes que ens influencien molt, de manera molt important i molt directa, que poden condicionar. Entre altres coses, doncs el que deia ell, hem de saber com a país on volem anar, hem de tindre aquest pla de política forestal que defineixi una mica quines aplicacions, quins usos volem donar a la fusta, i hi ha doncs, tota una sèrie de consideracions. I entre elles, jo penso que hi ha tot unes consideracions més vinculades a el que serien les característiques de la fusta, en general. I això és amb el que jo em centraré més i el que ens donarà possibilitats d'utilitzar la fusta i que aquesta, doncs, les perspectives de l'ús de la fusta en la construcció i específicament de la fusta local doncs, puguin ser unes o unes altres. Pel que fa a la xerrada, i per d'alguna manera argumentar això, jo el que faré és basar-me en el que és la fusta, quines propietats té aquesta fusta, quines singularitats té, i llavors d'alguna manera com gestionar la heterogeneïtat que té la fusta. La fusta és un material heterogeni, doncs com d'alguna manera poder gestionar aquesta heterogeneïtat i de manera que això ens serveixi per poder utilitzar la fusta més bé, en les condicions més òptimes, salvant les seves limitacions o les seves particularitats i sent més eficients en el seu ús. D'entrada, doncs, què és la fusta? Doncs la fusta és una substància més o menys dura i fibrosa que forma la major part del tronc, les branques d'arbres i arbustos sota l'escorça. Vale? Hi ha diferents definicions. Més o menys totes giren al voltant d'això, la matèria llenyosa de l'arbre, substància lignia. De fusta en podem trobar de fusta de conífera i fusta de frondosa o planifoli. La fusta de conífera doncs, és la procedent de les gimnospermes, que són arbres o arbustos que duen estructures reproductives anomenades cons. O sigui, els que tenen pinyes doncs són les coníferes. I les frondoses és la fusta procedent d'angiospermes, arbres amb fruit, generalment amb fulles amples. A la part de conífera doncs, tenim pins i avets, a la part de frondoses, doncs, roures, alzina, faig, etc. Va. Llavors, espècies fusteres al món doncs, se'n coneixen aproximadament unes 16.000. Però d'aquestes que tinguin interès comercial a nivell mundial, doncs podem estar parlant al voltant d'unes 2.000. I fixeu-vos que majoritàriament d'aquestes 2.000, quasi tres quartes parts són de fusta de planifolis i només una quarta part seria fusta de coníferes, els pins o abets. Les espècies comercialitzades a l'estat espanyol, més o menys seria similar la proporció a Catalunya, serien, fixeu-vos, de totes aquestes 2.000 que circulen a nivell mundial, doncs estaríem parlant d'un 10%, unes 200 espècies, amb una proporció similar entre coníferes i frondoses. Les espècies més utilitzades pel que fa a coníferes, doncs podrien ser, aquí teniu alguns exemples, tant en coníferes com a frondoses, i sí que és cert que ni que puguin circular doncs, aquestes 200 espècies, majoritàriament la fusta que s'utilitza és de molt poques espècies, eh? Per exemple, en construcció, i si és ús estructural, doncs no hi ha 50 coníferes, bueno, sí que hi ha 50 coníferes, però és que el 99% de lo que s'utilitza és una o dos. Llavors, suposo que si esteu familiaritzats hi ha molta confusió amb el que és la denominació i la manera d'anomenar les espècies forestals, la fusta d'aquestes espècies. Llavors, la primera recomanació seria doncs, anar a les normes i que ens diguin quina és la denominació comercial oficial de totes aquestes fustes que circulen al mercat. Hi ha diferents normes, algunes són d'abast europeu, altres d'abast estatal, que ens parlen de nomenclatura de fustes utilitzades, normes específiques per coníferes, normes específiques per frondoses, i fins i tot hi ha normes molt antigues, però de les denominacions de les espècies comercials exòtiques que s'utilitzen per aquí. En quant a algunes espècies que s'utilitzen, he intentat, no es veu gaire bé, remarcar, subratllar una mica les espècies que tenim autòctones d'aquestes d'aquí. Aquestes són les principals coníferes que s'utilitzen, el pi roig, el pi insignis o pi radiata, el pi marítim, el grup SPF, el pi negre, l'abet Douglas, l'abet, la pinassa, el pino laricio, els pinos amarillos del sur. Tot això doncs, són una sèrie d'espècies que estan en el mercat i d'aquestes, per exemple, el pi roig, el radiata, el pinàster, el pi negre, l'abet Douglas, l'abet i el pinus nigre o la pinassa, doncs, són espècies que nosaltres podem trobar d'origen local. Que són la major part de coníferes les podem trobar d'origen local. En el cas de les frondoses o planifolis doncs ens passa alguna cosa similar, tenim bedoll, castanyer, faig, freixe, noguera, noguera americana, om, roure. Bona part d'aquestes espècies també les podem trobar d'origen local. Una altra cosa és que en el mercat la gran majoria no són d'origen local, però, perquè com ha dit també abans el Josep Maria, la major part de fusta que s'utilitza s'importa, però són espècies que nosaltres les podem trobar als boscos de Catalunya. Les que ja és més difícil que trobem, evidentment, són les d'origen tropical, com doncs, ocume, elondo, ipes, irocos, ocume, esteca, etc. Són espècies, evidentment, amb unes característiques determinades i que estan al mercat i que, en tot cas, el que podem intentar és buscar algunes fustes d'aquí que siguin tecnològicament el més similars possible. Llavors, abans també comentava el Josep Maria la fotosíntesi. Doncs què és la fotosíntesi, això d'aquí? El diòxid atmosfèric amb l'aigua més l'energia de la llum solar doncs que ens produeix fusta i allibera oxigen. O sigui, pràcticament més barat i a poca cosa. La fotosíntesi és un procés químic que converteix el diòxid de carboni atmosfèric en compostos orgànics mitjançant la llum solar. Després hi ha un procés d'oxidació és un tema químic que tampoc no voldria entrar-hi. Però sí que el que voldria ensenyar-vos és que la composició elemental de la fusta, bàsicament, al voltant del 50% de lo que compon la fusta en una anàlisi elemental és carboni. Fixeu-vos, varia entre al voltant del 40 o el 60%, depèn també una mica de coníferes o planifolis, però la major part dels compostos elementals que formen la fusta és carboni. Evidentment, després tenim oxigen i hidrogen i després altres elements químics que no generen la fotosíntesi i que trobem en una anàlisi de cendres, per exemple. A nivell molecular, a nivell elemental, bàsicament carboni, i a nivell molecular el que trobem són cel·luloses, hemicel·luloses i lignina. La fusta és això. La cel·lulosa és un polisacàrid format per molècules de glucosa i la hemicel·lulosa és un heteropolisacàrid format fonamentalment per xilosa, arabinosa, etc. I la lignina és un polímer aromàtic no carbohidrat molt complex. Només d'intentar de veure allò ja es veu la complexitat molecular de la lignina. Llavors, per tant, està format per cel·lulosa i hemicel·lulosa i lignina. Les proporcions de les diferents molècules varia una mica en funció si és conífera o frondosa. Sempre la cel·lulosa està al voltant del 40-45% del que és la fusta, la hemicel·lulosa és el que més varia i la lignina en funció de conífera o frondosa. Això després, en el cas del que seria la fusta per construcció, tampoc no és que sigui tan transcendent, sí que és més transcendent en el que és la fabricació de pasta de paper i la posterior fabricació del paper. Llavors, el CO2, el diòxid de carboni, és diferent, o la quantitat de carboni és diferent en funció de l'espècie arbòria. Llavors, aquí veiem que aproximadament per cada 100 grams de fusta tenim 49,59 grams de carboni. I per cada 100 grams de fusta hem fixat 182 grams de diòxid de carboni atmosfèric. Fixeu-vos, quin és el contingut de diòxid de carboni que tenim en cada gram de fusta? Per cada gram de fusta, per tema de proporcions químiques, nosaltres hem capturat 1,82 grams de diòxid de carboni. Un gram de fusta, per un tema molecular, 1,82 grams de diòxid de carboni. Aquest crec que és un dels aspectes que més pot ajudar a el que és l'ús de la fusta, que l'afavoreixen més quan parlem de perspectives a l'ús de la fusta. Evidentment, incorporar això, tenir molt clar el fet que cada gram de fusta que estem utilitzant en la construcció estem capturant, o hem capturat, 1,82 grams de diòxid de carboni atmosfèric. Llavors, torna a sortir el que hem comentat abans el Josep Maria, el tema d'embornal de diòxid de carboni dels boscos. Això es fa més palès quan tenim un bosc gestionat que s'aprofita. Fixeu-vos en l'esquema de baix, nosaltres tenim un bosc en creixement. Aquest bosc en creixement el que està fent és capturar diòxid de carboni i emetre oxigen a l'atmosfera. I quan nosaltres l'aprofitem, donem una aplicació, en aquest cas està posat aquí una casa, a la fusta que prové d'aquests boscos. Aquest bosc torna a ser un bosc jove, un cop fet l'aprofitament, torna a estar en creixement, torna a capturar diòxid de carboni i torna a emetre oxigen a l'atmosfera. Els boscos, quan no es gestionen, tenen una tendència a envellir, aquests boscos amb major diversitat, al final ja no són tan importants pel diòxid de carboni que capturen, perquè hi ha un equilibri, tant capturen com n'emeten els processos de respiració de tot l'ecosistema, i al final el que fem també és augmentar el risc d'incendi, i el que fem a vegades és més acumulació de combustible i hi ha més probabilitat de patir aquest incendi. Per tant, en aquest sentit, aprofitar la fusta per la construcció pot ser interessant per al tema de l'embornal de CO2 dels boscos. També és interessant allargar la vida útil dels productes de la fusta. La retenció del diòxid de carboni és més efectiva com més temps aquest roman capturat per l'embornal. O sigui, si nosaltres tenim una construcció amb una vida útil del que sigui, la que ens marqui el projecte, o perquè li donem 90 anys o 100 o el que sigui, aquest CO2 estarà capturat o estarà emmagatzemat en els elements d'aquesta construcció. I en el pitjor dels casos, ja sigui perquè fem mal aprofitament per bioenergia o perquè al final de tot, després d'haver reciclat les vegades que sigui possible tots els productes, acabem cremant aquell element de fusta, doncs l'únic que fem és tornar a emetre, com deia també el Josep Maria abans, tornem a emetre el CO2 que hem capturat en el procés de creixement de l'arbre. Per tant, en el pitjor dels casos el balanç és neutre, que ja és millor que utilitzar altres materials fets amb combustibles fòssils. Aquí us poso un exemple, no feu massa cas dels números absoluts, però sí de la idea de què passa en el cas d'una construcció d'una nau, un magatzem, per l'aplicació que sigui, si el fem amb fusta, formigó o amb estructura metàl·lica. Sobre una solera, una base de formigó, en tots els casos, evidentment sempre hi ha una certa quantitat de diòxid de carboni a més en el procés de fabricació dels productes, o en el cas de la solera de formigó, que sempre hi és en tots els casos, però en el cas de la nau amb estructura de fusta, doncs acabem tenint un balanç de CO2 positiu. En els altres casos, l'únic que fem és emetre CO2 en l'ús d'aquests materials. Per tant, edificacions amb fusta tenen un balanç positiu d'emissió del CO2. Aquí també, evidentment, en cada cas cal fer un estudi més exhaustiu i veure també el tema de desplaçaments i transport d'aquesta fusta, però en general acostuma a ser positiu o molt positiu, i si ja plantegem en el que és l'ús de la fusta local, doncs evidentment això encara és més remarcable. També hi ha un tema de cost energètic. Per cada quilo dels diferents materials que nosaltres vulguem utilitzar, sabeu que hi ha una energia incorporada. En el cas de la fusta és més baix que els altres materials. Aquí sembla molt similar al formigó, però clar, és que les propietats, si referim les propietats mecàniques, per exemple, a unitat de pes, la diferència amb el formigó seria molt més remarcable, el formigó és molt més pesat. I en el cas de lo que seria el poder calorífic, doncs, evidentment hi ha diferència entre gasoli i fusta, però és que tampoc el cos no té res a veure entre els dos. Que aquí estem parlant de la meitat d'energia continguda, la fusta, doncs, el cos és molt, molt més barat. Acaba sent, ara ja és competitiu per preu en el que és l'aprofitament tèrmic sense primer ni res. Molt bé, llavors, com us deia, les perspectives poden ser bones si coneixem bé el material i l'utilitzem correctament. Si no, doncs, al final fins i tot pot arribar a ser, hi ha aplicacions, usos i a vegades coses que es fan amb fusta que l'acaben perjudicant per no fer-ne un bon ús o per no conèixer ben bé el material en el que estem tractant. Què és la fusta? Doncs la fusta són aquestes cadenes moleculars de cel·lulosa i hemicel·lulosa que formen el que és la paret de les cèl·lules. La fusta és un teixit cel·lular i bàsicament el que són és una sèrie de tubs, i les parets d'aquests tubs, que són les parets cel·lulars, doncs estan formades per aquestes cadenes de cel·lulosa i hemicel·lulosa. Aquestes parets serien algo similar a un formigó armat. Tindríem una armadura que serien les cadenes de cel·lulosa i hemicel·lulosa, l'armadura d'acer, i el formigó seria la matriu de lignina. Tindria un comportament similar al formigó armat. Fixeu-vos que el formigó armat és posterior, evidentment, a la fusta, i el que fa és copiar una mica el funcionament d'aquest material. Tenim dos components i un li dona una certa resistència més a la tracció i l'altre a compressió. Llavors, a nivell microscòpic, són aquest conjunt de cèl·lules, bàsicament totes disposades en sentit longitudinal, el de l'eix de l'arbre, i algunes transversals que ajuden a lligar tot el gruix del material. A nivell de frondoses hi ha una sèrie d'especificitats, però tampoc val la pena que hi entrem. Sí que és interessant, ja no tant com es forma la fusta, a partir d'un teixit cel·lular, que és el que genera la resta de material cap a l'interior del tronc o cap a l'exterior. Tot es genera a partir del càmbium, cap a l'exterior és el floema i cap a l'interior es genera el que és pròpiament la fusta. A la fusta sí que és interessant saber que trobem el que seria el duramen i l'albeca. El que és el duramen és la zona interna i vella del tronc, que està plena d'extractius, més durable, poc impregnable, de major resistència, són cèl·lules mortes i obturades. I l'albeca és la zona externa, és la zona viva de l'arbre, varia, la grandària de l'albeca varia entre espècies i en alguns casos es diferencia a simple vista el que és la fusta d'albeca i duramen. Moltes vegades el comportament de la fusta és força diferent en funció de si dins de la mateixa espècie si nosaltres utilitzem fusta de duramen i fusta d'albeca, sobretot en el que són les propietats mecàniques, el que són l'estabilitat dimensional i el que és la durabilitat natural d'aquella fusta. Una altra cosa que hem de tenir en compte és la presència de fusta juvenil, que és la fusta que es genera en els primers 5-20 anys de l'arbre i que al final, quan nosaltres aprofitem aquell tronc, ens queda a la part interna del duramen. Si nosaltres tallem arbres molt joves o aprofitem arbres molt joves, és possible que el percentatge de fusta juvenil en aquell tronc i, per tant, en els taulons o en la xapa que ens sortirà d'aquell tronc, tingui molta fusta juvenil. Què vol dir això? Doncs això vol dir que tindrem una fusta menor, fins i tot sent de la mateixa espècie, agafem un pi roig, un pino nòrdico o un pi roig de prepirineu. Pot arribar a ser força diferent per la presència de fusta juvenil. Tindrà més o menys tendència a l'inflament, a cargolar, o si ja ha de formar-se, serà més o menys resistent, més o menys rígid. Això ho hem de tenir en compte i hem de tenir en compte l'efecte positiu que pot tenir fer torns llargs de tallada, temes de gestió forestal, arbres de tallar arbres amb més edat per tindre menys percentatge de fusta juvenil. Què ens hi passa també a la fusta o als arbres quan creixen? Que ens generen fusta de reacció. És una resposta fisiològica de l'arbre enfront a esforços anormals del tronc, generalment per troncs i o branques tortes. És més lignificada, més densa, genera grans contraccions i la resistència mecànica és molt variable. Llavors, en zones amb molt vent, en zones amb pendent, arbres que no s'han cuidat, que no s'han fet podes de formació, que no tenen un canó prou recte, ens apareixerà aquest tipus de fusta. I això, aquest tipus de fusta, com us dic, provoca propietats. En aquest cas, a vegades no és només que siguin pitjors, sinó que són anòmales o molt diferents del que s'espera d'estàndard de la fusta d'aquella espècie. Llavors, això com a característiques una mica així especials, i després, en quant a propietats bàsiques, veurem que la fusta, evidentment, és un material heterogeni, però també és anisòtrop i ortòtrop, és un material higroscòpic, és més o menys estable dimensionalment, és combustible, té una certa durabilitat natural i transmet el calor. Perdó, i és un mal transmissor del calor. En quant a anisotropia, la fusta es comporta de manera molt diferent en funció d'en quin sentit nosaltres la utilitzem. Si és el sentit axial, radial o tangencial, ja sigui, és a dir, en el sentit de l'eix de l'arbre, de l'eix del tronc, en el sentit perpendicular a l'eix principal del tronc o en un sentit tangencial als anells de creixement, el comportament d'aquesta fusta serà força diferent. Per tant, els taulons que nosaltres puguem obtenir d'un mateix tronc tindran un comportament diferent. Per exemple, en el cas de la resistència mecànica pot variar entre 20 i 200 vegades en el sentit longitudinal, en el sentit de l'eix de l'arbre o en el sentit transversal. O sigui, no té res a veure el comportament de resistència a compressió en el sentit del tronc o en el sentit principal del tronc de l'arbre o en el sentit perpendicular. Llavors, això ho haurem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar la fusta. L'aigua, la relació, un dels aspectes més importants que hem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar la fusta en la construcció és la seva relació amb l'aigua. La fusta doncs, té aigua de constitució que forma part d'aquestes parets parets cel·lulars que dèiem. L'única manera que tenim d'eliminar aquesta aigua és cremant la fusta, destruint-la. Però a part d'aquesta aigua de constitució que forma part de les parets, tenim una aigua d'impregnació que és la que està adherida a les parets cel·lulars i després tenim l'aigua lliure. L'aigua lliure és la que està dins d'aquests tubs que són les cèl·lules i que la trobem doncs, quan l'arbre està viu, evidentment, i just després del seu aprofitament. A partir d'aquí es comença a buidar l'aigua que hi ha a l'interior d'aquestes cèl·lules fins que queda l'aigua d'impregnació. Aquest punt en el que es buida tota l'aigua de l'interior cel·lular i només queda l'aigua amb les parets saturades és el que s'anomena punt de saturació de les fibres. El costum està al voltant del 28-30% d'humitat. Quan nosaltres tenim la fusta al voltant del 30% d'humitat, vol dir que la fusta té les parets saturades d'aigua. D'aquí, d'aquest 30% fins a la fusta completament seca, fins al zero, és quan la fusta ens canvia la forma i ens canvien les propietats mecàniques. No serà el mateix aquesta fusta al 30% d'humitat que al 10, 12, 8% d'humitat, 14%. Per tant, és molt important tenir en compte doncs, en quina humitat està la fusta. Com mesurem l'humitat? Doncs pes humit respecte a pes sec. Ho podem fer doncs, assecant amb estufa o bé hi ha higròmetres que funcionen de diferents maneres perquè que són estimadors de la humitat de la fusta. Entre el zero i aquest punt de saturació de les fibres, quan la fusta encara conté aigua en l'interior de les cèl·lules, doncs no funciona bé. Vale, llavors, la fusta sempre acaba estant a la humitat que li correspon per les condicions de servei. I les condicions de servei són les que ens marquen la humitat i temperatura ambiental. Per tant, aquí podeu veure, amb aquest àbac d'aquí, que si nosaltres tenim, per exemple, una temperatura ambiental de 25 graus, seria aquesta ratlla verda, i una humitat relativa del 65%, seria aquesta ratlla blava, doncs això ens correspon a un... Fixeu-vos... Perdó, 75%. 75% d'humitat i 25 graus correspon amb aquesta ratlla blava que seria la humitat de la fusta, la humitat d'equilibri de la fusta, que seria el 12%. Per tant, si nosaltres col·loquem una fusta al 30% d'humitat amb unes condicions del 75% d'humitat ambiental i de 25 graus centígrads, la fusta per ella mateixa tendirà a assolir aquest 12% d'humitat. Mentre es fa això, la fusta pateix una sèrie de moviments. En aquest cas, minvarà. Si la posem al 30 i passa al 12, doncs la fusta minvarà. I la fusta canviarà de propietats mecàniques mentre passa això del 30 al 12. Per tant, què és el que hem de fer? Intentar posar la fusta el més propera al 12% si sabem que ha de treballar amb aquestes condicions. Vale? Per tant, la fusta tendeix a assolir la humitat d'equilibri higroscòpic amb l'ambient. A cada tipus d'ambient li correspon un percentatge d'humitat de la fusta concret. La fusta a instal·lar de nou cal que estigui en equilibri, si no tindrà aquests moviments. Fustes amb baix contingut d'humitat en equilibri amb l'ambient tenen menor risc d'atac d'origen xilòfag, a més. A part, si la fusta se'ns mourà, la fusta canviarà les propietats mecàniques i la fusta més seca tindrà menor probabilitat de patir atacs xilòfags. La velocitat d'equilibri depèn de la relació volum-superfície, com us he dit, influeix sobre les propietats tecnològiques, La conductivitat tèrmica i elèctrica també depèn de la humitat, per això s'aprofiten els xilohigròmetres, d'alguna manera miren aquesta relació, i les variacions entre el 0 i el 30% generen moviments de la fusta. Per damunt del 30% la fusta ja no es mou. Llavors, a partir d'aquí és quan ens entra el concepte d'estabilitat dimensional. La fusta més aigua és una aigua amb, és una fusta molla que ens ha guanyat volum, s'ha inflat. La fusta molla, si la sequem, li traiem aigua, ens queda la fusta seca, a part pateix una pèrdua de volum, aquesta fusta minve. La fusta varia de volum només entre l'estat anhidre i el punt de saturació de les fibres, per damunt és estable en quant a volum, i llavors nosaltres el que podem fer és parametritzar l'estabilitat dimensional d'aquesta fusta amb el coeficient de contracció volumètrica o amb la contracció volumètrica. És el volum a una unitat determinada respecte al volum anhidre sec. Llavors, a partir d'aquí nosaltres tindrem uns paràmetres. I també sabem doncs, que pràcticament la contracció volumètrica en el sentit longitudinal és molt, molt petita, pràcticament no l'hem de tenir en compte, només amb estructures amb fusta laminada de grans dimensions doncs sí que ens pot afectar, si no, no és important, però en el que és el sentit tangencial i radial sí que aquests moviments són importants. Llavors, què ens passa? Que nosaltres podem parametritzar l'estabilitat dimensional d'una espècie determinada, i per tant i nosaltres podem classificar els valors aquests de contracció volumètrica o coeficient de contracció. A partir d'aquí nosaltres sabrem per una espècie si té una gran contracció, una contracció mitjana, contracció petita, si és molt nerviosa, poc nerviosa, mitjanament nerviosa, i en funció d'això nosaltres podrem utilitzar la fusta en les millors condicions. Per exemple, si nosaltres tenim una fusta amb un coeficient de contracció volumètrica proper a 1, estem parlant d'una fusta molt nerviosa. On utilitzarem aquesta fusta? Pues només en llocs on la humitat ambiental sigui constant. Perquè si no, aquesta fusta, amb els canvis d'humitat ambiental, es mourà molt. Per exemple, no podrem utilitzar una fusta amb un coeficient de contracció volumètrica proper a 1 a l'exterior, en zones on a l'hivern estem al 100% d'humitat amb boira i 0 graus, i a l'estiu a 40 graus amb el 10% d'humitat ambiental. Perquè aquesta fusta ja, per les seves propietats tecnològiques, es mourà. Què hem de fer si volem utilitzar una fusta amb unes condicions tan canviants al llarg de l'any? Pues utilitzar una fusta poc nerviosa, que tingui un coeficient de contracció volumètrica proper pues, al 0,2% o un valor així. Llavors, això us ho comento perquè, o sigui, en el tema de parlar les perspectives d'ús de la fusta local, jo crec que, i així és amb el que vam començar nosaltres a treballar, és i quin és el coeficient del pi roig de procedència local? I el pi roig potser no és el millor exemple, perquè el pi roig és una espècie relativament estable i es comporta pràcticament igual al pi roig de Sibèria que el pi roig de la Serra de Prades. Però altres espècies que amb una mica més variables, doncs realment el que hem de fer perquè les perspectives d'ús de la fusta local siguin almenys a nivell tecnològic, al nivell doncs del pi roig centre-europeu o de l'abet roig nòrdic, doncs almenys conèixer quins són els paràmetres tecnològics que té aquesta fusta. Tancat el parèntesis, segueixo. Amb el tema de l'estabilitat dimensional també és molt important controlar bé el serrat i l'assecat de la fusta. Fixeu-vos que segons quin tipus de tall fem a partir del tronc, doncs el moviment esperat d'aquell tauló o d'aquella peça de fusta doncs serà un o l'altre. En aquest cas d'aquí, doncs sí, pot patir una minva la fusta, el tauló, a l'assecar-se, però fixeu-vos que no té cap deformació. I en aquest cas d'aquí, és un tauló de les mateixes dimensions, doncs la tendència serà a tindre aquesta deformació. Evidentment, després hi ha limitacions de dir, bueno, en aquest tauló, amb un tronc, quin diàmetre he de tenir? Bueno, hi ha altres coses, no? Però sí que podem, d'alguna manera, incidir. Igual que en l'assecat, controlant la velocitat, l'humitat i temperatura de les condicions d'assecat, ens redueixen molt el que és l'aparició de clivelles i les deformacions. Bueno, llavors, aquí només un petit parèntesi, amb el tema de combustibilitat, aquí està posat també per el tema de l'aprofitament energètic, del poder calorífic, que és la reacció que hem vist abans de la fotosíntesi al revés, o sigui, cremem la fusta i generem diòxid de carboni i aigua, però fixeu-vos que és la mateixa relació al revés, la fusta té un poder calorífic, per tant la podem tenir l'aprofitament energètic, i després la fusta, doncs, en el procés de combustió, pateix una carbonització, i aquesta carbonització és a una velocitat coneguda, normalitzada, i per tant nosaltres podem saber, en el cas de l'ús estructural d'aquesta fusta, conèixer quina és la velocitat de pèrdua de secció d'aquest element. La qual cosa, això, evidentment, a part de facilitar-nos el càlcul, ens dona, doncs, una certa seguretat de que el que està passant és una pèrdua de secció, però no tenim deformacions que ens provoquin col·lapse de l'estructura, etc, etc. A part la pèrdua de resistència, que evidentment tenim per la reducció de secció, es veu contrarrestada perquè la fusta en el procés de combustió se'ns asseca i ens està guanyant resistència perquè està més seca. Nosaltres, quan en el moment de l'incendi la fusta s'asseca i per tant resisteix més. Sí que tenim pèrdua de resistència, com estem veient aquí, per la pèrdua de secció, però evidentment comparat amb l'acer sobretot, doncs és molt menor. I no, el que no patim són aquest tipus de deformacions d'aquí que passen amb estructures d'acer. I aquí tenim una viga cremada que el que hem fet és perdre, veiem la part carbonitzada, però l'únic que ha passat és que s'ha perdut secció. Vale, la fusta també té una resistència a la degradació. Això tampoc, bueno, després ja teniu, ja hi ha una altra xerrada que se'n parla més. I en quant a conductivitat tèrmica, doncs, la fusta és mala conductora del carbó, del calor, perdó. La humitat incrementa la conductivitat i sobretot la fusta té una baixa difusivitat tèrmica. Per això, doncs, té molt sentit la seva utilització en elements de mobiliari urbà, bancs, sempre pots, tant a l'hivern com a l'estiu, pots seure en un banc de fusta, en canvi si és un element metàl·lic, a l'estiu et cremes i a l'hivern, doncs, està gelat. Llavors, en quant a singularitats, doncs, tenim una sèrie de singularitats intrínseques pròpies de la fusta i unes alteracions biològiques, torno a dir, més a nivell de pinzellada, que són provocades per agents externs. Singularitats de la fusta, doncs, aquest inflament i minva, això provoca unes deformacions que poden ser curvatures amb cara, curvatures amb canto, guerxaments, encorbats. La singularitat més especial, específica i comuna de la fusta, que és la presència de nusos, perquè els arbres tenen branques i les branques generen nusos un cop tenim el tauló de la fusta. Els nusos distorsionen la rectitud de les fibres, redueixen la resistència, tracció i compressió, en general generen heterogeneïtat i acostumen a ser una depreciació estètica. Moltes de les normes de classificació de la fusta es basen en la presència de nusos o en les agrupacions d'aquests nusos. I, evidentment, les fustes de pitjor qualitat, segons les classes que es defineixen amb aquestes normes, són les que tenen nusos més grans o més nusos. Com podem incidir sobre això? Amb una pràctica silvícola, que és la poda. Esporgant els arbres, nosaltres podem reduir la presència de branques o bé el diàmetre d'aquests nusos, perquè hem fet la poda de les branques a una edat relativament jove dels arbres. Doncs això és una pràctica silvícola que jo penso que sí que ajudarà a mig termini a millorar l'ús de la fusta local en construcció, poder tindre més fusta serrada o fusta per desenroll amb menys nusos. nusos que de diferents maneres. Una altra singularitat de la fusta, de coníferes en aquest cas, la presència de bosses de resina. Doncs és un defecte estètic i una minva de resistència. Només en coníferes, en direcció a l'eix del tronc, són internes a la fusta. A vegades és difícil detectar-les. I són, quan tens una coberta amb una estructura d'avet i un dia que no saps d'on et cau una gota de resina, doncs és un defecte. Presència d'escorça interna, és un defecte estètic, minva resistència, això amb pràctiques silvícoles adequades, el que dèiem de la poda, doncs, evidentment passa per un atrapament aquí en el procés de creixement, doncs, evidentment es pot minoritzar l'efecte. Presència de clivelles, són obertures longitudinals més o menys que tallen radialment els anells de creixement. Són fruit de tensions de creixement, de climatologia, patologies estructurals d'abatiment, però sobretot aquí el que et referim és a les clivelles que apareixen en el procés de secat. Controlar bé el procés de secat ajudarà a tenir menys clivelles, o ajudarà a fomentar-ne l'ús. Tema de cullerots i presència de mèdula, doncs, això ja és més difícil de controlar perquè són clivelles al llarg dels anells de creixement, normalment són deguts a efectes d'una gelada tardana o efectes del fred o creixement irregular d'aquell arbre. Desviació de la fibra, és una altra de les singularitats de la fusta, també la presència de semes, que això són els cantos aquests arredonits. Això és per un tema del procés de serrat, que queden les peces així. Això, o sigui, és, tot i que evidentment en el que és la prescripció es pot utilitzar la fusta, doncs, tenint en compte totes aquestes singularitats, sí que és veritat que les normes de classificació, el que està estandarditzat a nivell europeu o a nivell internacional, penalitza aquestes coses. Per tant, són temes que jo crec que si la fusta local no fa bé això, doncs realment tindrà una minva competitiva important. El que us comentava abans de la fusta de reacció i el tema d'alteracions biològiques, que ja veureu després en una altra xerrada. Llavors, tot això, que la fusta és un material heterogeni, que es comporta diferent en les diferents direccions que l'estudiem, que té una sèrie de singularitats, què podem fer? Pues, gestionar-ho, hem de conviure. La fusta és així, té aquestes característiques, pues nosaltres el que hem de fer és, aquí està posat, gestió d'aquesta heterogeneïtat. La presència de nusos, de duramen, de bosses de resina, de clivelles. Com ho fem això? O què hem de fer a partir d'aquí? Nosaltres el que hem de fer és estudiar la fusta, tenint en compte tot això i sobretot per poder-la comparar, per veure si la fusta local o les fustes amb l'origen que siguin tenen unes característiques similars o són diferents. Per estudiar això, ens basem en el que seria l'estudi de la fusta lliure de defectes, són provetes de petita dimensió, seria per exemple això que veieu aquí, on no hi ha defectes a l'hora d'estudiar la fusta, i la fusta estructural sí que s'utilitza en elements de grans dimensions amb totes les singularitats que pot tenir la fusta. Llavors, per què us comentava això de la gestió de l'heterogeneïtat? Fixeu-vos, pi blanc, procedència Catalunya, pi insigne, procedència Catalunya. Quina fusta és millor? Doncs, no ho sé, però aquí veieu el que ens passa. Pi blanc. Ara, en quant a comportament a flexió, doncs, té una resistència mitjana al voltant de 1.100 quilos centímetre quadrat. Què li passa al pi insigne o al pi radiata? Doncs que està per sobre dels 900 quilos centímetre quadrat. Ostres, d'entrada, sembla pi blanc és més resistent, millor comportament a flexió. Sí, clar, però és que fixeu-vos la variabilitat que té el pi blanc. Des de 600 pràcticament a 1.600. Clar, jo no em puc basar en 1.100 quilos centímetre quadrat de resistència a flexió, perquè és que la meitat i està per sota, evidentment, la meitat està per sota de la mitja, això és evident que és així, però sobretot que hi ha molta variabilitat. En el cas del pi radiata, fixeu-vos que no, que va més entre 800 i 1.100, pràcticament hi ha, és una espècie de plantació, totes les condicions de gestió i tractament silvícola està molt més controlat, fins i tot el que és l'estació en el que viu, per tant hi ha menys variabilitat. Però el que fem ja no és, en cap dels dos casos, és quedar-nos amb el valor mitjà, sinó que ens quedem amb el cinquè percentil. Per un tema de seguretat estadística, nosaltres agafem el cinquè percentil de tota una sèrie d'assajos que s'han fet normalitzats. Fixeu-vos que llavors el valor de resistència a flexió ja és més alt en el pi insigne que el pi blanc. El potencial del pi blanc és molt gran? Sí, molt més que el pi insigne. Però què ens passa? Nosaltres no ens podem basar en que hi ha un pi blanc que resisteix 1.500 quilos centímetre quadrat, perquè les normes ens impedeixen utilitzar això. Aquí us poso un resum de, per exemple, valor de densitat de diferents espècies de procedència local que hem estudiat. I aquí hem colat, per exemple, el faig francès. Aquí només surt la densitat, però a nivell general, doncs, faig d'origen català o faig d'origen francès, diferències pràcticament a nivell tecnològic són iguals. El faig d'origen català és una fusta algo més dura. Això tindrà pros i contres. Si volem fer un parquet, ens interessarà més que sigui més dur, que sigui més resistent, doncs, al contacte que tindrà en l'ús habitual. Si volem una altra aplicació que no necessitem tanta duresa, doncs ens interessarà més l'altra. Però o sigui, l'ús de faig català o faig francès no s'utilitza més el faig francès perquè la fusta, el faig francès és millor, no. És per altres coses a nivell comercial, però no pel tema de propietats tecnològiques. Les propietats tecnològiques que s'estudien habitualment són aquestes d'aquí: densitat, contracció, higroscopicitat, duresa, compressió, flexió, tracció. Totes elles tenen norma, són provetes, aquí veieu les dimensions, i llavors doncs, es fan tota una sèrie d'assaigs normalitzats i en totes les propietats tenim una classificació. La fusta, en el cas de densitat, pot anar des de molt lleugera a molt pesada, contracció volumètrica, doncs, tant el que hem vist, de gran contracció a contracció petita, la higroscopicitat igual, dèbil o molt fort. La higroscopicitat és la capacitat que té una fusta de guanyar i perdre aigua en el contacte amb l'ambient. No totes les fustes guanyen i perden humitat de la mateixa manera. La duresa també és un assaig normalitzat que mesura la resistència a la penetració, és un èmbol tal com aquest que veieu aquí. La fusta també es classifica segons la duresa entre molt dura i molt tova. Resistència a compressió, és l'assaig que veieu aquest d'aquí, també es classifica doncs, en com resistència baixa, mitjana o alta. Flexió, en el cas de la norma que ens afecta de l'Estat espanyol, que és una norma d'AENOR, la resistència a flexió és aquesta d'aquí, només amb un punt de càrrega. Altres països europeus fan un assaig de flexió amb dos punts de càrrega, però de tota manera també està classificada la resistència. Tracció perpendicular a les fibres, és un assaig molt curiós, és aquest d'aquí, les fibres estan disposades en aquest sentit, i doncs, l'assaig es produeix el trencament fent l'esforç tal com es mostra aquí. Aquí teniu un exemple, diversos exemples d'assaig, i amb això ja hi acabo. O sigui, tot això és per dir-vos d'alguna manera que hi ha pràcticament totes les espècies d'interès comercial a nivell de Catalunya, que són entre 10 o 12 espècies les que més s'utilitzen. Sí que tenim molta diversitat, però les espècies més utilitzades a nivell de Catalunya són 10 o 12 espècies. Pràcticament totes estan parametritzades en quant a propietats tecnològiques, per tant això ha de servir per fomentar-ne l'ús en construcció o en qualsevol aplicació. I en el cas de la fusta de grans dimensions ens trobem en una situació similar. La fusta de grans dimensions seria per l'ús, és per l'ús estructural. Es pot fer, hi ha diferents normes de classificació. En el cas, el més habitual en el cas de l'Estat espanyol és utilitzar normes de classificació visual, que també separa coníferes i frondoses. Actualment, en el cas de l'Estat espanyol, hi ha a la norma 4 espècies, que serien el pi radiat, el pi pinàster, el pi roig i la pinassa, que amb dues qualitats en funció de si el diàmetre, el gruix d'aquests elements estructurals és menys de 7 centímetres i una sola qualitat quan el gruix és més de 7 centímetres. Això és el que hi ha a la norma, però hi ha altres treballs fets a punt d'incorporar-se a la norma i que en el cas de que hi hagi sector industrial interessat i es poden utilitzar, com seria el pi negre. Pi negre estan fets els estudis ja que relacionen les qualitats visuals amb les classes resistents, que sabeu que és el que en defineix els paràmetres resistents i de rigidesa. No està a la norma, però ja hi ha els resultats i en breu estarà a la norma. Hi ha estudis de l'ABET, nosaltres ara estem treballant amb l'ABET Douglas, en el cas de coníferes. En el cas de frondoses, la norma estatal de moment només contempla l'eucaliptus. Suposo que està en tràmit ja que hi hagi el castanyer. Si voleu us avanço una cosa, fixeu-vos que aquí a l'eucaliptus només hi ha una qualitat de fusta estructural i li correspon a una classe resistent D40. I així com a primícia, el castanyer com a mínim serà D24. O sigui, si algú vol utilitzar castanyer estructural, doncs, com a mínim serà D24. Estem ara encara elaborant el que és la norma aquesta, els criteris aquests. En el cas del castanyer s'han fet 3 estudis, a Astúries, Galícia i Catalunya. Segurament hi haurà més d'una qualitat, però en el pitjor dels casos serà D24. Al castanyer li passa una cosa molt curiosa. Li passa una cosa molt curiosa, que per assignar la classe resistent ens basem en el que és la resistència a la ruptura, l'elasticitat i la densitat de la fusta. El castanyer és molt resistent, és força rígid, la qual cosa és positiva per lo que són les normes d'ús estructural, però és molt lleugera, la qual cosa és positiva. O sigui, tenim una fusta que no pesa pràcticament res i resisteix molt, i en quant a elasticitat també es comporta bé. Tenim una fusta fantàstica, però resulta que les normes penalitzen a la fusta molt lleugera, i llavors la densitat tan baixa ens fa baixar la classe resistent, i per això és de 24 i no 30, no 30 i pico 40, com sortiria si només ens baséssim amb la resistència mecànica i amb el mòdul d'elasticitat. I el que s'està mirant és que malgrat sigui una D24 es pugui utilitzar com a valor de resistència característica 30 i escaig, que és el que dona realment el que donen els assajos, i no penalitzar utilitzant 24 newtons mil·límetre quadrat, que seria una llàstima. Llavors aquí ja veieu que les perspectives poden ser bones, perquè estem al mateix quadre a nivell europeu que la fusta de pífia de procedència alemanya o la fusta d'abet de procedència nòrdica. Tothom té el seu sistema de classificació visual i aquesta classificació visual té assignada una classe resistent. Per exemple, el pi roig MR2 és una C18. Igual que la pífia nòrdica T1 també és C18. I ara, quan acabi la xerrada, que us digui moltes gràcies. Si voleu, després us diré que és més fàcil trobar T1 nòrdic que MA2 de pi roig. Però el potencial i les perspectives entenc que són bones, i juguem en el mateix joc que la fusta estructural que es mou a nivell europeu. Els assajos de classificació, aquí teniu una mostra d'una ruptura d'una viga, es comprova la fletxa, això és el procés, el software de control de l'assaig, i ja acabo, en el cas, un cop tinguem fusta massissa classificada, doncs podrem fabricar, si ens interessa, fusta laminada encolada. Llavors el problema que haurem de veure és com es comporta l'encolat. Haurem de fer proves de resistència tallant i assajos de delaminació i assajos de veure què passa amb la unió dentada de les làmines que formen part d'aquesta viga laminada, intentant que el trencament sigui aquí per fusta i no passin coses d'aquestes que se'ns desencolin la unió. Aquí sí que és cert que totes les normes estan molt pensades per les espècies més típiques centroeuropees i nòrdiques, per pi roig i avet. Quan en sortim d'aquestes espècies, a vegades doncs les coles no s'ajusten tant i tenim més problemes. Però bueno, en principi, a nivell, el potencial per fabricar aquest tipus de productes hi és. I res, ja per acabar, només dir-vos que teniu les nostres dades de contacte, ens podeu trobar a Solsona, Lleida o Sant Cugat del Vallès, i us convido que ens seguiu a les xarxes socials, on anem periòdicament informant de tot el que anem fent, resultats dels estudis aquests de caracterització, què passa amb el pi negre, què passa amb el Douglas, amb el castanyer, el que nosaltres anem fent, a part de publicar un congressos i editar material, això menys, però ho intentem, ho anem publicant al blog i anem informant a les xarxes. Per part meva, res més.